cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions. Avui, dijous 10 d'octubre, en el primer cafè de Ràdio Estel, ens preguntarem si alguns mitjans de comunicació estan vulnerant els principis ètics a l'hora de tractar el cas Assunta, la nena de 12 anys trobada morta el 22 de setembre passat a Galícia. Serà el mirador de l'actualitat amb els periodistes Salvador Aragonès i Montserrat Bros, entre altres veus. També entrevistarem el poeta Carles Duarte, que ens farà balanç dels Premis Nacionals de Cultura lliurats aquest dimarts. I ja en la segona hora tindrem l'Hora del Consumidor amb el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, i també entrevistarem el meteoròleg Jordi Miralles, que ens desvetllarà quins fenòmens meteorològics tindrem aquesta tardor. Tot això i més aquest dijous al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara Cruz, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè Raga.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. La redacció, Gerard Campos i Miquel Vera. La selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. I a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dijous.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Comencem amb una notícia que acabem de saber. Segresten el primer ministre libi, Sara.
Ali Zeidan ha estat segrestat per un grup d'homes armats, segons han anunciat fonts del govern en un breu comunicat publicat a través d'internet. Segons les primeres informacions, se l'han endut d'un hotel de la capital Trípoli en un comboi de cotxes cap a un lloc desconegut.
Estarem molt pendents d'aquesta informació. Mentrestant, a casa nostra, Artur Mas rebrà avui els impulsos de l'acte per la unitat d'Espanya del 12 d'octubre.
En la sessió de control al govern d'ahir, la presidenta dels populars catalans, Alicia Sánchez Camacho, ha instat Mas a tractar de la mateixa manera tots els catalans i a rebre els impulsors de la concentració per la unitat d'Espanya, tal com va fer amb els organitzadors de la Via Catalana. Mas s'ha mostrat disposat a fer-ho si la plataforma convocant ho sol·licitava, com finalment ha succeït.
Vostè està portant Catalunya al precipici. Està deixant de banda a la gran majoria dels catalans. I la gran majoria dels catalans no vol el trencament i la independència. I jo vull que explorem totes les vies de diàleg amb el govern d'Espanya. I a diferència de vostè, jo seguiré persistint per la via del diàleg constitucional.
La veig un pèl nerviosa, vostè, avui. No sé per què serà. No sé per què serà, però la veig una mica nerviosa i fins i tot una mica alterada, no? Si el 80% del poble de Catalunya, a través d'aquesta representació, vol exercir el seu dret a decidir i vostès ho volen impedir, qui està dividint els catalans?
També a la sessió de control, el president Mas reiterava la seva aposta per la consulta sobiranista. Segons el president, a Catalunya hi ha unanimitat que cal un canvi de model de finançament, tot i que des de Washington, el seu soci d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, insisteix en la tercera via com a alternativa a la independència i diu que als Estats Units ningú se li ha preguntat pel procés sobiranista.
Marxem a Madrid, Sara, perquè la majoria absoluta del Partit Popular avalarà avui la polèmica a l'11 al Congrés dels Diputats.
Doncs sí, aquesta serà la setena reforma educativa de la democràcia espanyola. Un cop s'hagi aprovat, el projecte de llei remetrà al Senat on els grups podran presentar-hi esmenes. Si se n'aprova alguna, el text tornarà al Congrés per rebre l'últim vistiplau i, si no, s'aprovarà directament a la Cambra Alta.
I ara a la Cambra Baixa, Cristóbal Montoro matitza que els salaris que no baixen són dels treballadors amb conveni.
El ministre d'Hisenda va assegurar que els salaris no baixen a Espanya, sinó que moderen el seu creixement, d'acord amb les dades de l'enquesta de salaris. Més tard va haver de matisar l'afirmació i va assegurar que referia als treballadors coberts per algun tipus de conveni col·lectiu.
I encara al Congrés, llibertat amb càrrecs per les activistes de Femen.
Doncs si les tres activistes del col·lectiu feminista internacional Femen, detinguda, recordem, ahir per protestar al Congrés en contra de la nova llei de l'avortament, han quedat en llibertat després de prestar declaració davant de la policia. Malgrat això, totes tres estan acusades d'un delicte delicte contra les institucions de l'Estat que haurà de dirimir l'Audiència Nacional.
I mentrestant, el Tribunal Constitucional avala que una empresa controli el correu electrònic corporatiu dels treballadors.
El Tribunal considera que la limitació de l'ús de correu electrònic per finalitats professionals porta implícita la facultat de l'empresa de controlar-ne el seu ús. En el cas que ha provocat la sentència, el Tribunal considera que queda justificada la sentència, ja que l'home acomiadat, per exemple, proporcionava informació confidencial a una empresa de la competència.
I encara en clau judicial, el jutge Castro rumia imputar la infanta en sospita d'un ingrés de 150.000 euros.
El jutge instructor del cas no s'ha incorporat a la causa la informació remesa per una entitat bancària, segons la qual es van traspassar, com dèiem, un total de 150.000 euros des de l'empresa Aizon a un compte bancari del qual Iñaki Urdangarín n'és el titular i figura la infanta també com autoritzada.
Passarà el mateix 8 minuts de les 8 del matí. Obrim Crònica Internacional. El president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, ha viatjat acompanyat del primer ministre italià Enrico Letta i de la comissària europea d'Afers Interiors, Cecilia Malmström, a la illa italiana de Lampedusa.
Doncs sí, per ser, Mercè, que tots ells van ser escridassats pels seus habitants, pels habitants d'aquesta illa. Des de l'illa, Barroso ha assegurat que la Unió Europea no pot mirar cap a un altre costat quan hi ha vaixells que s'enfonsen i destrossen centenars de vides i que el problema d'Itàlia ha de ser percebut com un problema a tota Europa. De moment, la primera resposta de la Comissió Europea ha estat la concessió d'una ajuda addicional de 30 milions d'euros davant l'emergència que viu Itàlia amb la massiva arribada d'immigrants. La comissària europea també reclama més obertura i responsabilitats dels països de la Unió Europea, però això sí, ha dit que és molt difícil arribar a una política comunitària en matèria d'immigració. Mentrestant, el suposat responsable del vaixell que va naufragar a les costes de Lampedusa ha passat a disposició judicial després, recordem, de ser detingut aquest mateix dimarts.
El president veneçolà Nicolás Maduro no en té prou amb la majoria absoluta i ha demanat al Parlament que li permeti legislar sense control durant un any.
Maduro ho ha justificat com una qüestió de vida o mort pel socialisme, però l'oposició l'acusa de voler desviar l'atenció sobre una inflació que supera ja el 30%. Maduro assegura que necessita aquests poders gairebé absoluts per lluitar contra la corrupció i el que ha batejat també com la guerra econòmica de la dreta. No és el primer cop que el chavisme demana poders extraordinaris, ja el difunt Hugo Chávez ho va fer en 4 ocasions.
I encara en clau internacional us destaquem avui que el Front Nacional d'extrema dreta guanyaria, atenció, per primer cop unes eleccions a tot França, les europees, amb un 24% d'intenció de vot, segons es desprèn de l'enquesta que ha publicat el diari Le Nouvel de l'Observateur.
Els conservadors de la Unió per un Moviment Popular quedarien en segon lloc amb un 22% i per darrere anirien els socialistes amb el 19% dels sufragis. En una enquesta anterior, al maig, donava un empat del 2% entre els 3 primers partits.
Ara mateix són les 8 i 7 minuts. En clau esportiva us destaquem avui que el FIAC Joventut serà el rival del Barça avui en la final de la Lliga Catalana de Bàsquet.
Doncs sí, l'equip de Salva Maldonado va derrotar la Bruixa d'Or en la semifinal jugada ahir al pavelló de Fontajau a Girona per 82-78. L'equip de Salva Maldonado buscarà avui un títol que fa 5 anys que no guanya. De fet, ha perdut les 4 últimes finals totes contra el Barça.
I en futbol, nous jugadors del primer equip del Barça, entre ells Isaac Cuenca, ja recuperat dels seus problemes en el menís. Han format part de l'entrenament dirigit ahir per Tata Martino a la Ciutat Esportiva.
Carles Puyol, Mercè, per cert, que segueix incrementant la càrrega de treball, podria ser convocat pel pròxim partit de Lliga al camp de l'Osasuna, després de 7 mesos de baixa. Precisament el Barça jugarà avui un amistós a porta tancada amb la Unió Esportiva Sant Andreu, que servirà per avaluar l'estat físic del central blaugrana. D'altra banda, els 3 jugadors lesionats, els argentins Leo Messi, Javier Mascherano, així com també Jordi Alba, català, continuen amb els exercicis de readaptació física.
Celebrem, doncs, la tornada d'Isaac Cuenca.
I tant que sí.
Camion d'esport, Carles Moyà serà el nou capità de l'equip espanyol de Copa Davis.
El mallorquí signarà un contracte per un any i substitueix així en el càrrec Àlex Corretja, qui la Federació Espanyola de Tenis, recordem, no va renovar el contracte. Moyà debutarà com a seleccionador espanyol en l'eliminatòria de la primera ronda del grup mundial a Alemanya, que es disputarà el 31 de gener i fins al 2 de febrer de l'any vinent. El mallorquí es va retirar, recordem, ara fa 3 anys després d'aconseguir títols com, per exemple, el Roland Garros l'any 1998, on va derrotar precisament Corretja al final. L'ex número 1 del món serà presentat avui mateix a partir de les 12 del migdia a la seu del Consell Superior d'Esports a Madrid.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Notícia curiosa del dia.
47.000 espanyols entren a la llista de milionaris en l'últim any. El nombre de persones amb un patrimoni valorat en atenció $1 milió com a mínim ha pujat a Espanya en plena crisi econòmica. Ara ja hi ha 402.000 espanyols milionaris. Des de mitjans del 2012 fins a mitjans d'aquest any, del 2013, ha augmentat en un 13,2% el nombre d'espanyols en aquestes condicions.
Com ens agrada aquesta cançó, Sara Cruz. Mai sí. Ens cansarem d'escoltar-la.
Mai.
El musical Boig per tu de Sau s'estrena aquest dissabte al Teatre L'Atlàntida de Vic amb totes les entrades exaurides.
I és que el director de l'obra i membre de Sau, Pep Sal, ha explicat que es tracta d'una comèdia juvenil perquè quan van escriure les cançons del musical els dos components del grup eren joves. L'obra en plena d'històries i malentesos vol destacar la cara més amable del col·lectiu jove Boig per tu. És una obra que reunirà 13 actors del de l'escenari sota les ordres del Ricard Reguant i 5 músics que tocaran en directe. A partir del 5 de desembre, l'espectacle es programarà a la Sala Bars de Barcelona.
Ignasi Miranda, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
A partir d'ara, el primer cafè, què ens espera?
Doncs ens espera el repàs a l'actualitat de l'Església. Després tindrem un debat en el Mirador de l'Actualitat on parlarem del seguiment mediàtic del cas Assumpta amb els periodistes Salvador Aragonès i Montse Bros i amb l'advocat penalista Lluís Batlló. També connectarem uns minuts amb el periodista del diari La Voz de Galícia, Jorge Melchor, que ha investigat aquests dies d'aquest tema. I en els últims minuts entrevistarem Carles Duarte, que ens farà balanç dels últims Premis Nacionals de Cultura lliurats dimarts.
Jorge Melchor, que em sembla que té novetats sobre el cas d'Assumpta. Si més no, alguna dada interessant.
Sí, Ignasi. I sobretot sobre informacions que s'han publicat i que ell qüestiona o fins i tot desmenteix. Ara ho veurem d'aquí
doncs,
uns minuts.
A partir del primer cafè de moment ens quedem amb Boig per tu de Sau.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. El Vaticà va fer ahir un nou pas endavant en la seva intenció d'aconseguir més transparència financera per complir amb els estàndards internacionals. Ha estat amb l'aprovació d'una nova llei que inclou en el cos normatiu de la Santa Seu les disposicions sobre aquests temes impulsades pel Papa Francesc en el motu proprio del 8 d'agost passat. La nova normativa reforça l'actual sistema intern de prevenció d'aquests problemes i respon així als paràmetres internacionals i en particular a les recomanacions rebudes en aquest sentit per part de la Unió Europea. Amb aquesta llei, l'Autoritat d'Informació Financera, l'organisme vaticà creat per Benet XVI, augmentarà la seva capacitat de vigilar aquestes activitats financeres i obtenir-ne informacions. Un mes després de la mort de la religiosa Teresa Losada, el centre Bait al-Takafa, que va fundar la monja franciscana, li va retre un homenatge públic a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. L'entitat, dedicada a la integració social i cultural dels immigrants àrabs i musulmans, va fer una commemoració oberta també a la comunitat musulmana. Teresa Losada, gallega de naixement, també va ser consultora del Consell Pontifici per al Diàleg Interreligiós de la Santa Seu. Era doctora en llengües semítiques i el seu coneixement del món àrab va fer que s'apropés a l'islam i a les comunitats musulmanes molt abans que es produïssin les onades migratòries dels anys 90. El 1974 va fundar el Centre Bait al-Takafa Casa de Cultura. En l'acte van intervenir el rector de la Basílica de Santa Maria del Mar, Salvador Pié, i el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, també present, així com l'actual directora del centre, Rosa Bada. En l'homenatge també es va llegir de manera participativa una selecció de textos que havia escrit Teresa Losada durant la seva intensa vida. Ara, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el Tribunal Constitucional avala que el CAP revisi els correus dels empleats. El periòdico, els nostres sous sí que baixen, ministre. És una frase d'un diputat i interpretada per aquest diari a partir d'unes paraules del ministre d'Hisenda i el Congrés. El País, la nova cap de la Reserva Federal Nord-Americana, situa l'ocupació com a gran objectiu. El punt avui, verd, s'imposa, refereix així a la llei d'educació que avui s'aprovarà a la cambra baixa. Diari Ara, les mentides de Montoro, també sobre els sous, l'IVA i les pensions. Segons aquest diari, mentides expressades ahir al Congrés. El Mundo, Madrid retira a la UGT i Comissions Obreres el 90% dels diners per a la formació. L'ABC, amb una imatge de Rubalcaba i la presidenta andalusa, titula Rubalcaba topa amb Susana Díaz. I finalment, La Razón, els cursos per als acomiadaments dels expedients de regulació formaven part del lot sindical, diu aquest diari.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Com sempre, a aquesta hora, la interpretació d'articles de premsa és protagonista amb el filòleg Gabriel Genescà. Gabriel, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi, què tal? Com estàs?
Molt bé, endavant.
Darrerament sembla que s'han posat de moda les metàfores ferroviàries per descriure el clima polític a Espanya. Si dies enrere parlàvem de la tercera via, que recorda l'operació de conversió d'una línia tradicional en ample europeu, avui a la premsa torna amb força una altra imatge que ja ha esdevingut clàssica per descriure les relacions Catalunya-Espanya, la del xoc de trens. La Vanguardia hi dedica almenys dos articles d'opinió, un de la Pilar Rahola, titulat simplement Xoc, i un d'en Lluís Foix, amb un títol més descriptiu, La confrontació sembla inevitable. Segons Rahola, aquest xoc no és inconscient, sinó deliberat, no és improvisat, sinó planificat, i sens dubte no és obtús, sinó molt elaborat. L'Estat, i això inclou PP i socialistes, ha decidit anar al xoc i per això, lluny d'aturar el tren, ha omplert de benzina el dipòsit. Només des d'aquesta òptica s'expliquen els darrers atacs a la immersió i al català, les retallades als pressupostos i l'amenaça d'una llei d'unitat de mercat. Per la seva banda, Foix assenyala que no té cap sentit aquest descarat intent recentralitzador després dels anys de més progrés, més llibertats i més pau social de la nostra història amb la fórmula descentralitzadora i autonòmica, i es pregunta a què treu cap tant afany d'homogeneïtzar el que és diferent. Que la senyora Pilar Rahola s'expressi amb contundència sobre la confrontació inevitable es pot entendre des del seu tarannà arrauxat. Ara bé, em sembla bastant més preocupant que el senyor Lluís Foix, que el tinc per un periodista molt ponderat, conclogui el seu article dient «Anem cap a la confrontació. Hi haurà baixes polítiques notables en tots dos bàndols. Ja podem preparar els hospitals de campanya».
Doncs una conclusió que vostè treu aquí, que els oients també poden analitzar segons el que en pensin. Gràcies un dia més, Gabriel Genescà, per la teva anàlisi. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Divendres 15 de novembre tornarem a estar junts. Tornarem a gaudir d'una vetllada inoblidable. El 15 de novembre torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Serà al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. A les 8 del vespre, concert de l'Escolania de Montserrat. I tot seguit, el sopar. Presentat per Xavier Coral i Sara Cruz. I creus? Vine. Informa-te'n a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat i al 93 409 27 70. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Aquest diumenge amb el Diari de Tarragona, edició especial de Catalunya Cristiana amb tota la informació sobre les beatificacions de l'any de la fe. No et quedis sense el teu exemplar. Recorda-ho, aquest diumenge, edició especial de Catalunya Cristiana amb el Diari de Tarragona. Tot sobre les beatificacions d'aquest any. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Àrea de serveis. El trànsit.
Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes des del RAC Roger Serra. Molt bon dia.
Hola, bon dia. En plena hora punta ara parlem de problemes. De fet, a la majoria de vies que envolten Barcelona, ara d'incidència podríem dir extraordinària. Nosaltres no en tenim constància de cap. El problema és que hi ha algunes vies que van molt carregades. En repassem algunes. Per exemple, l'autopista del Garraf, avui més plena del que tocaria, 2-3 quilòmetres de lentitud i aturades entre Viladecans i Sant Boi. L'autovia A2, amb retencions Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà, ja en aquest tram del cinturó del litoral. A l'autopista B23 també parlem de trams d'aturades entre Sant Feliu i l'Avinguda Diagonal. L'enllaç del Papiol sense sorpreses, hi ha retencions tant a l'AP7 com a l'AP2, venint des del Maresme, molta lentitud a l'autopista del Maresme, 2-3 quilòmetres, tota la zona de Badalona. A més, les dues rondes molt carregades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, i en tots dos sentits de la marxa. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger. Bon dia. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia, ara mateix podem parlar de normalitat, no hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet, molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
S'acosten canvis, el matí és estable, però a la tarda ja començarà ja el descens de les temperatures. Hem d'aprofitar el sol i temperatures suaus del migdia, perquè a la tarda, com dèiem, s'esperen nevades ja molt febles i les primeres hores de fred, sobretot al Pirineu. La neu apareixerà a alta muntanya i baixarà cap al Tar fins als 1.800 metres. En paral·lel, creixeran nuvolades també les comarques de Girona, que deixaran ruixats i tempestes a la tarda i que cap al vespre avançaran cap a la costa central, sobretot la de Barcelona. De cara als pròxims dies, el dia més fred serà demà divendres, tant al matí com al migdia, i a més quedarà ressaca de núvols i ruixats tant a Barcelona com a Girona.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. A Ràdio Estel, el primer cafè. Aquest diumenge 13 d'octubre, a partir de 11:45 del matí, escolta en directe a Ràdio Estel la beatificació de 522 màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya des del Complex Educatiu de Tarragona. Eucaristia presidida pel cardenal Ángelo Amato i concelebrada amb Jaume Pujol, arcabisbe de Tarragona i tots els bisbes espanyols. Serà aquest diumenge a 11:45 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sent client de Caixa Empresa, com creu que serà el seu préstec ICO a la Caixa?
Estic segura que tota la tramitació serà simple i flexible gràcies a l'assessorament del gestor de negoci de l'oficina.
A la Caixa posem a la seva disposició els préstecs ICO per donar suport als projectes d'inversió i d'internacionalització que tingui, tan fàcil com li cal a la seva empresa. Caixa Empresa. En els negocis sempre estem al seu costat.
Escolta, a tu t'agrada estrenar?
Esclar, i a qui no li agrada?
Doncs has d'anar al Corte Inglés. Tenen camises o pantalons d'Ústin per només 29,95 euros. Perquè estrenis el més nou i estrenis nous preus.
Amb el que dius, ve de gust anar-hi i estrenar moda.
I jo t'acompanyaré, perquè com que es renoven constantment, segur que hi ha alguna cosa nova per mi.
A l'octubre estrena el més nou. Estrena nous preus al Corte Inglés.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Cinc minuts i seran dos quarts de nou. Assumpta Basterra, una nena de 12 anys, va ser trobada morta el 22 de setembre passat a Teo, al costat de Santiago de Compostela. Ara fa tot just 19 dies, doncs. Les anàlisis toxicològiques han revelat que la van sedar abans de morir asfixiada i els pares de la menor, que era adoptada, van ser detinguts uns dies després. Se'ls imputa un delicte d'homicidi, en un cas que certament ha colpit Galícia i tot Espanya en general. Més enllà de les lamentacions i de tot el rebuig social a uns fets que tenen tots els indicis de ser violents, el tractament que han donat alguns mitjans de comunicació ha posat com a mínim en dubte l'aplicació dels principis mínims d'ètica a l'hora d'informar i d'analitzar casos com ara aquest. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi, a tots. I si us sembla bé, recopilem una miqueta la informació. Dues persones van trobar el 22 de setembre passat de matinada un cadàver en una pista forestal de la parròquia de Catxeires, al municipi de Teo, situat al costat de Santiago. Els serveis d'emergència, després de rebre l'avís, van comprovar que era el cos d'una nena de 12 anys que després va ser identificada, com dèiem, com a Assumpta Basterra. Els seus pares havien denunciat dissabte a la policia la desaparició de la nena. Els pares, Alfonso Basterra i Rosario Porto, detinguts i interrogats, han rebut la imputació per homicidi. Tots aquests fets es van produir en 5 dies, entre el 22 i el 27 de setembre, i són l'única realitat clarament demostrada perquè els detalls i tota la investigació en general ja està sota secret de sumari, cosa que deixa tots els dubtes sobre les informacions, també sovint no contrastades, ofertes pels mitjans de comunicació. Com a principal novetat, la premsa explica avui que la Guàrdia Civil està analitzant les restes biològiques que es van trobar en la roba de la nena, concretament una taca causada per un fluid corporal que podria ser saliva, semen, suor o alguna altra substància. Entre altres peces mediàtiques sobre el cas Assumpta destaquen, per exemple, una entrevista en exclusiva a l'avi patern de la nena, emesa per Telecinco, el dissabte 28 de setembre, i unes declaracions també de José Luis Gutiérrez Aranguren, l'advocat de la mare, que acusava els qui van trobar el cos de la nena de faltar a la varietat. Aquestes i altres informacions han obert un nou debat social sobre les fronteres entre la informació i allò que anomenem reality show, un gènere que s'ha mostrat ja en casos com el de les nenes del cas l'any 93 o fins i tot en el de Marta del Castillo, una nena desapareguda el gener del 2009 a Andalusia, de la qual encara es busca el cos mentre una persona ja compleix condemna per assassinat. Amb tota la qüestió dels judicis paral·lels i del foment de la curiositat morbosa en el rerefons, alguns professionals de la informació estan destapant aquests dies alguns detalls que s'han publicat i que són falsos o, com a mínim, no demostrats. Per exemple, s'ha dit que la nena era hereva universal dels avis, cosa que destaparia el possible mòbil d'un homicidi i que havia menjat també unes bandonguilles que podrien haver-la enverinat, entre d'altres coses. Mentrestant, les televisions van donant gairebé cada dia noves versions d'uns fets que només podrà aclarir la justícia. Fins i tot, també se sap que investigadors de la policia han dit extraoficialment que les hipòtesis de bona part de la premsa estan equivocades. En definitiva, estem davant d'un cas del qual parla molta gent, però potser les informacions que arriben no ajuden massa a una interpretació adequada dels fets, a banda de la necessària acció de les forces de seguretat i també de la justícia.
Amb aquests elements, comencem el debat. Obrim el nostre mirador. Ens acompanyen avui Salvador Aragonès, periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Bon dia, doctor Aragonès, com estem?
Bon dia.
També tenim amb nosaltres un altre periodista, Montse Bros, col·laboradora d'aquesta casa i d'aquest programa, coneguda segur per molts dels oients. Ella és responsable de comunicació de l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Bon dia, Montse Bros.
Bon dia, Ignasi.
I finalment saludem l'advocat penalista, també col·laborador d'aquesta taula de debat, Lluís Batlló. Senyor Batlló, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També tenim, en aquest cas, a l'altra banda del fil telefònic, un periodista del diari La Voz de Galícia, es diu Jorge Melchor, i ens podrà donar segurament alguns detalls o algunes dades de la investigació del que ell ha estudiat d'aquest cas com a periodista. A més, ens diu que entén el català, cosa que li agraïm. Senyor Jorge Melchor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Muy bien.
Suposo que a Galícia, i ho diem en gallec també, bons dies, aquest cas ha colpit molt la societat.
Efectivament, és un caso que ha dejado perplejo a una ciudad como Santiago, que es una ciudad que es la capital de Galicia, pero no deja de ser una ciudad pequeña, una ciudad donde todo el mundo se conoce, donde estas personas eran muy conocidas porque tenían una gran actividad social y eran personas muy conocidas, y la verdad es que ha sido un mazazo y que cada día es un mazazo más, ¿no? Porque se van conociendo detalles más truculentos, si cabe, del caso, aderezados con detalles falsos del caso que se están dando por algunos medios de comunicación, ¿no? Está siendo todo bastante desconcertante.
Si li sembla, podrà entrar en qualsevol moment mentre els membres de la taula van dient la seva. Senyors Aragonès, Montse Bros i també Lluís Batlló, quina impressió tenen del que ha passat aquests dies amb el cas Assumpta, ja conegut amb aquest nom? Qui vol començar? Senyor Batlló, per exemple...
Sí, a veure, jo penso una mica arrel del que comentava la Sara, no? Ara la notícia, que en primer lloc s'ha de respectar una mica la presumpció totalment la presumpció d'innocència. Ho dic per aquests pares, perquè aquests pares són imputats per un delicte, jo diria que és més assassinat que homicidi, perquè l'assassinat és matar una persona amb premeditació, o sigui, hi ha un plus, diguéssim. Però, bueno,
una intenció d'acabar amb la vida d'aquella persona.
Una intenció prèvia, no? Però en qualsevol cas, solament són imputats, i el que no és possible és que els mitjans de comunicació, havent-hi un secret de sumari, a més, és curiós que hi ha un secret de sumari, per tant, els advocats de la defensa no poden obtenir segons quina informació, però, en canvi, aquesta informació, això és bastant típic a l'hispànic, eh? Resulta que l'obtenim mitjançant els mitjans de comunicació. Dius, alguna cosa falla, no? I, per altra banda, el que dic al principi, fins que no hi hagi una acusació, no podem, com jo he llegit als diaris, donar per segur que aquestes persones puguin ser els homicides o els assassins, per molt que aquesta mare pugui ser freda, que moltes vegades deia, és que ella té un temperament que sembla molt freda. Bueno, és que una persona pot ser freda i no té per què ser una assassina, no? Mm-hmm.
Montse Bros?
Res, jo dic que des de l'associació nosaltres vam emetre un comunicat en el que, doncs, dèiem això, no? De que, per exemple, en horari protegit, que és de 5 a 8 de la tarda, doncs molts programes d'aquests magazins informatius, com és el cas de Más vale tarde a la Sexta, o el cas d'Espanya Directo de la U, que és una televisió pública, dediquen quasi tot el programa a especular sobre el que ha pogut passar, perquè hi ha un moment en el que ja no pots aportar més informació. És a dir, és veritat que en una societat democràtica hem d'informar del que ha passat, però hi ha un moment en què la informació se'ns acaba i comencen les especulacions. I, clar, llavors ja es cau en la morbositat, en l'espectacle, en el que podria haver passat o en el que ha pogut passar. I clar, nosaltres ho denunciem perquè, a part de que no hi ha una ètica periodística, és en un horari on els nens estan davant de la televisió i doncs no tenen per què escoltar si els pares van assassinar en aquesta nena o tot el que hagi pogut passar.
Efectivament, recordem que l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, ha fet pública aquests dies aquesta nota que ataconline.net, suposo, la web.
Exacte, està penjada i es pot consultar.
D'acord. Doctor Aragonès?
Sí, ahir estava parlant amb uns de la universitat que no són periodistes i que no... I vaig dir, bueno, demà vaig a la ràdio a parlar de l'assumpte d'aquesta noia de Galícia i tal. Ah, sí, em van dir. Aquella noia que la van matar sons pares perquè volien cobrar l'herència del seu avi, no?
És molt trist que la reacció sigui aquesta, sense criticar no, aquestes però persones, però
és el que els hi ha arribat,
ha penetrat, ells, no? Aquesta versió ha penetrat.
O sigui, que aquesta nena ha estat ja assassinada, pels seus pares, vull dir, això ja és un fet que ja està demostrat per aquesta gent, vull dir, i que el motiu, el mòbil, és el diner. Bueno, després s'ha dit que no té res a veure perquè el diner no ha heredat res a aquesta nena, etc. No? O sigui, aquesta és una cosa que et deixa perplexa perquè realment l'opinió pública es conforma per alguns titulars i algunes informacions que es donen quan un assumpte està encara, diríem, sub judice, és a dir, quan, el secret, quan hi ha secret de sumari. Què vull dir amb això? Quan hi ha secret de sumari, i això la culpa la té el Consejo General del Poder Judicial, que no hauria de permetre filtracions, no en aquest cas, sinó en tots els casos que hi ha secret de sumari, hauria d'impedir filtracions del jutge o del jutjat de manera que vagin a l'opinió pública, perquè sempre les filtracions són interessades, o quasi sempre, aquesta és la meva experiència. És a dir, que les filtracions són, ara et diuen una cosa, però no ho diuen tot, perquè a mi el que m'agradaria saber és tot el sumari, però en primer lloc no està fet, i en segon lloc, doncs, perquè no tot es pot dir, perquè seria molt llarg, no? Llavors diu una cosa que treu, o sigui, que polaritza l'interès de l'opinió pública cap a un fet, que després aquest fet, a la millor, es demostra que no es produeix. És a dir, que per tant, i després, lògicament, quan entrem en el camp de la televisió, entrem en el camp de que la televisió és espectacle. Per tant, té que fer un reality show, perquè si no, la gent s'avorreix, diuen, o no guanya audiència.
Això,
i llavors s'ha de fer espectacle de tot això, del morbo, del no sé què, clar, això no pot ser.
Sí, en tot cas, Jorge Melchor, particularment sobre les versions que han circulat aquests dies, senyor Melchor, què diria? Què és allò que podem assegurar que és fals o que no està contrastat? Per exemple, que va ser enverinada la nena o que els pares podien tenir un mòbil econòmic per l'herència?
Yo creo que es muy importante no perder de vista una cuestión, ¿no? El periodismo no tiene el deber de mantener el secreto del sumario. Es decir, esto es una cuestión judicial. El periodismo debe buscar la verdad con responsabilidad. Es decir, debe de intentar aportar el mayor número de datos para la sociedad sin entorpecer la investigación. Yo creo que la mayor parte...
Estoy de acuerdo,
Sí, la mayor parte de los medios de comunicación cumplen este canon y cuando se equivocan de un modo honesto en ese intento de hacer bien el trabajo. Hay medios de comunicación, y no por la parte se debe juzgar al todo, que no están haciendo esto, ¿no? Y entonces hemos visto en programas de máxima audiencia, no de todas las televisiones, pero sí de algún programa concreto de televisión, decir cosas que son absolutas barbaridades y que se ha demostrado posteriormente que eran falsas, como que el señor Basterra había confesado espolvorear un medicamento sobre unas albóndigas con champiñones de su hija. Esto fue falso. No se produjo jamás esa declaración. También es falso que el medicamento, como se dijo en ese mismo programa, se suministrara en unas albóndigas con champiñones. Que además me deja perplejo el que un periodista se juegue su prestigio en un asunto tan estúpido, si se me permite la palabra, como un menú, cuando da lo mismo sobre qué se mezcle ese medicamento. Y el caso quizás más alucinante y que más tristeza me ha producido como periodista es el de ayer, ¿no? El juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es el órgano máximo judicial en la comunidad autónoma, desmintió por activa y por pasiva que las manchas de restos biológicos hallados en la camiseta de la pobre niña fuesen manchas de semen, única y exclusivamente porque esos análisis no están efectuados, con lo cual no se sabe lo que son.
Uh-huh. Avui la premsa ho alimenta, per això.
Sí, yo me siento contento de haber sido uno de los pocos medios de comunicación que no entró en esta especie de espiral de abandono de los mínimos criterios periodísticos que exigen contrastar una noticia debidamente antes de publicarla y no fiarse de lo que ha publicado otro medio de comunicación, por mucha solvencia que haya tenido en el pasado, porque esta no es la forma de trabajar. Pero lo peor de todo es que mientras desde el juzgado se estaba, desde los, digamos, el órgano que regula los juzgados y que actúa como su gabinete de prensa cuando puede, se tuvo finalmente en la tarde noche ya de ayer que emitir una nota aclarando que esto era cierto, porque no valía las llamadas que estaban haciendo los periodistas no valían. Lo que se estaba diciendo de palabra no valía. Y eso, en mi opinión, fue responsabilidad de una mala política de comunicación, no de los juzgados, sino de parte de la Guardia Civil, que en Madrid, concretamente, no en Galicia, porque debo de elogiar el modo en el que se está llevando esta investigación por parte de la Guardia Civil en Galicia y también por parte del juzgado. O sea, que es un juez de mucha solvencia aquí en Galicia y muy conocido, pero también es muy conocida la solvencia que tiene la Brigada de Policía Judicial de la Comandancia de Coruña, y no está habiendo ninguna filtración por ahí, pero el problema está en Madrid, no está en Galicia en este caso, y ayer se hizo una mala
una mala gestió de comunicació. És el que diu Jorge Melchor, periodista de la Voz de Galicia.
El que puc dir aquí és que quan va sortir la nota ahir, tots els mitjans de comunicació a les seves webs, cito El País, El Mundo, La Vanguardia, etc., ja tots havien dit durant tot el dia que s'havien trobat taques de semen. I alguns deien...
Restes humanes, deien, vaja.
Concretaven.
Sí,
el titular. Clar, llavors ja has creat una opinió pública. L'opinió pública ja diu... Llavors, algú deia, el semen no és del pare. Carai, sí que va ràpid, això, no?
L'han analitzat en 2 minuts.
I, a més, una opinió pública que, en qualsevol de les opcions, agafa la més cruenta. Vull dir que ja havia estat violada aquesta persona, etc. Jo, arrel del que comenteu del secret de sumari, penso que és veritat que el Consell General del Poder Judicial podria fer alguna cosa per evitar que es pugui informar si hi ha aquest secret. De tota manera, com que la gent és humana, la meva experiència és que quan els jutjats donen una informació a pesar de que hi ha secret de sumari, doncs com un cas com aquest, en el que el jutge, per molt bo que sigui, és un jutge de primera instància instrucció, que té els seus casos, fins que li arriba en un moment donat el cas. Llavors, imagineu-vos, per ell, per aquest jutjat, el que pot ser que comenci a trucar periodistes de tota Espanya. És molt difícil poder evitar... o evitar donar algun tipus d'informació. I si aquesta informació es va, diguéssim, després fent conclusions sobre la mateixa, és per aquí que diguéssim, que
bueno,
surt.
Aquestes informacions de les que parlàvem ara, de les taques aquestes,
sí,
no la va donar el jutge, eh?
No, aquestes en concret em sembla que va ser la Guàrdia Civil, cosa curiosa, perquè, a veure, és que no estan fets els anàlisis encara.
Estava investigant,
estava investigant. Vull dir...
Sí, avui analitzem el seguiment mediàtic del cas Assumpta, d'aquesta nena morta a Galícia el 22 de setembre passat, amb el periodista Salvador Aragonès, també amb la periodista Montse Bros, amb l'advocat penalista Lluís Batlló, i des de Galícia, el periodista de la Voz de Galícia, Jorge Melchor, que ha investigat aquests dies sobre el cas. En la línia del que vostès deien, on són els límits de satisfer el dret a la informació? Un dret que, com ens ha dit Jorge Melchor, i tots vostès pensen, existeix, evidentment, i s'ha de respectar. Els límits entre el dret a la informació i alimentar la morbositat, o la frontera entre la informació i el reality show, o entre la investigació i el judici paral·lel, senyors. Difícil pregunta.
El límit és... jo crec que es poden aportar informacions concretes, però ja quan comencem a especular estem fent espectacle. I a més, bueno, hem de respectar la intimitat de les persones, i també el que deia ell, no? també els pares no sabem si són culpables, és a dir, estan imputats, però encara no ha sortit el desenllaç final, no ho sabem segur.
Clar, imputats no vol dir acusats encara, sí. És una figura diferent.
Per tant, quan això, que és, poden ser doncs, notícies concretes, ocupen tota la graella, els matins, per exemple, l'Anna Rosa Quintana i la Susana Griso estan contínuament mirant-se entre elles a veure qui aporta més informació, qui dona més morbo, qui especula més... llavors aquí estem caient en l'espectacle i no en la informació.
En aquest cas es refereix vostè a dues professionals de cadenes estatals privades, oi?
Sí, que fan Telecinco els magazines matinals.
Sí.
Però, Montse, una cosa, quan tu critiques com a atac, diguéssim, el fet de donar aquesta notícia en un moment en què poden haver-hi nens, critiques el fet de donar la notícia no. O d'explayar-se amb la mateixa?
Explayar.
Perquè donar-la, jo entenc que els nens, bueno, per molt nens que siguin...
Sí. No, però una cosa és donar-la, que és una cosa puntual, i l'altra és ja quan tu t'estàs esplayent i estàs arribant a conclusions o suposicions.
Vale.
Sobre els límits, senyora Agonés, sí, no, i després Jorge de Melchor.
Partit de la base de que la morbositat és l'interès malsà.
La curiositat pervertida, podem dir.
La curiositat pervertida. Sí. Així ho diu el catecisme de l'Església. O sigui que...
Doncs celebrem haver-ho tret d'aquí.
És que he donat classes d'això.
Sí. Gràcies.
La Montse no sé si ho podrà.
Endavant.
Llavors, partint de la base de que aquestes són... la informació en si mateixa és el dret que té la gent a rebre-la. Ara bé, quan la informació vulnera la intimitat i la imatge de les persones, llavors ja aquí ens hem passat de ratlla, no? I quan busca l'aflicció i el dolor i el dol per la mort d'una persona i tal, busca treure profit informativament d'això, doncs ja és, estem amb el borbo. Per tant, jo crec que informar, sí, curiositats malsanes, per molta informació que sigui, informació, és dir, informació de que la mare, doncs, no ho sé, el cas de la televisió, la mare plorant allà desesperadament, no sé què i tal, o el cas de la televisió, tots els crits que deien allà, assassina, assassina, li deien quan pujava del cotxe, no? Bueno, a veure, jo no dic que no sigui, que no s'hagi de donar això, però s'ha de donar amb molt de cuidado.
Sí, sí. Sí, Jorge Melchor, sobre aquests límits, alguna cosa més?
El límite es siempre la verdad. Y yo creo que cualquier otra consideración que hagamos es entrar en un terreno peligroso en el que vamos a poner sobre la mesa la palabra censura, que a mí particularmente me repele. Yo creo que el límite es la verdad, la honestidad y la profesionalidad. Es imposible informar sobre un asunto como este sin desatar una expectación a veces insana, porque la mente humana no es perfecta y tampoco es perfecta la mente humana que escribe sobre esto. Es decir, hay una cierta insanidad en todo esto, pero es motivada de que estamos hablando de algo profundamente insano, como es el asesinato de una niña a manos presuntamente de sus padres. Esto no se puede hacer como quien hace una crónica del Sporting de Gijón Betis. No, no se puede hacer así. Es decir, va a sonar mal cualquier cosa que se escriba sobre esto, pero si se aplica la honestidad, si se aplica la verdad, la búsqueda de la verdad y el contrastar las fuentes y sobre todo el valorar qué aporta cada historia que se diga, sin importar si es morbosa o no, ¿qué aporta en la comprensión de lo que estamos hablando? Si aporta algo, merece ser publicado si es verdad. Si no aporta nada, pues entonces no merece ser publicado, sobre todo si no es verdad, por supuesto, y sobre todo si no viene al caso, ¿no? Y en esto insisto, en el tema del menú, el tema de detalles, que lo único que pretende el periodista no es informar en algunos casos, sino el demostrar que tiene una información desmedida, superior y
sí, atribuirse a una pretesa, exacto, una pretesa exclusiva, primicia.
Efectivamente, que luego no lo es, luego no lo es. Sí. Y yo creo que aquí no hay que perder de vista que estamos hablando de una niña de 12 años asesinada. Uh-huh. Y se debe de tratar la información con el respeto y el duelo que eso exige, porque es una niña de 12 años asesinada en condiciones probablemente terribles.
Sembla evident que va ser violenta la mort, això sí.
Efectivamente, es una muerte violenta y sus padres están en la cárcel. No se debe uno de... Es decir, es imposible en la crónica de sucesos a veces mancharse las botas con el barro, pero uno no debe tirarse al barro y rebozarse sobre él. Hay que mantener una mínima cordura, no? Sí. I hay gente que está perdiendo los papeles.
Celebrem aquesta crida a l'equilibri dintre del dret a la informació. No, breument, no, senyor Aragonès, sí, perquè volem fer escoltar als oients un fragment d'un programa de fa uns anys.
Bé, jo volia dir que estic molt d'acord amb ell i, per tant, doncs, jo crec que mantenir l'equilibri d'aquesta informació, una informació que en si mateixa ja crea morbo en si mateixa, O sigui que, per tant...
Això obliga a vigilar, obliga els periodistes a vigilar una mica.
Ara bé, aquí, quan s'arriba a la televisió, ell és de premsa escrita.
Sí, sí.
Que es nota, perquè aquí... Doncs...
Es vigila més, no, senyor
café.
Jorge Melchor? La café. Voz de Galicia queda escrit per tota la vida, això.
Café.
Efectivamente. Ya por eso somos un poco más cuidadosos, sí, también, ¿no?
Sí. Porque lo que está escrito está, ¿no?
Sí, sí. I aquí estem parlant.
I llavors les televisions es tiren més allà i busquen lo sensacional, lo espectacular, i allò que diuen en italià, se non è vero è ben trovato, no? Si no és veritat, pues escolta'm, si sembla, saps? I llavors es llencen a especular i a fer coses que crec que no s'hauria d'estar prohibit, això.
Sentim el fragment d'un programa que es va emetre a Antena 3 Televisió ara fa 20 anys.
Pues le había prometido a Fernando que haríamos una gran fiesta cuando ellas aparecieran. Pero no podemos hacer una gran fiesta. Vamos a intentar tener aquí todos los testimonios, todas las personas relacionadas con Miriam, con Desiree, con Toñi, porque queremos unirnos a ellos al máximo, unirnos a su dolor. Yo creo que está aquí todo el pueblo, están aquí todos los familiares, están aquí todas las personas que tienen que estar. Se lo agradezco profundamente, de verdad, a todas las personas que han querido estar esta noche en De Tú a Tú. Yo quisiera, en primer lugar, saludar a la última persona en llegar, porque la noticia le pilló en Londres. Él seguía luchando, pidiendo fervorosamente, pues ya no solo en España, sino en todos los países, que atendieran, que pusieran en las cadenas de televisión las imágenes de sus hijas, de su hija y de las amigas de su hija desaparecidas. Le pilló muy lejos.
Sentim la veu de Nieves Herrero en el programa de Tu a Tu, que va fer un especial des d'Alcàsser el dia que van trobar les tres nenes mortes. Un programa que, si vostès recorden, va obrir un gran debat sobre els reality shows i la seva confusió amb els programes i va generar moltes crítiques a aquesta professional, davant la qual, malgrat tot això i les crítiques que va tenir, expressem el nostre respecte, evidentment.
M'agradaria comentar un més recent, que va ser el cas de Marta del Castillo.
Sí.
Fa dos anys, no sé si recordeu, que la mare del Cuco va anar a la Nòria amb el Jordi Montal i va haver molta polèmica perquè, a més, aquesta senyora va cobrar per anar a explicar el que havia passat, és a dir, que a sobre estàs traient una tajada econòmica. Llavors va haver molta polèmica perquè un blogger, el Pablo Herrero, va començar una campanya dient que molts anunciants deixessin d'anunciar-se en aquest espai perquè estava finançant, estava pagant diners amb una persona que el seu fill estava implicada en aquest cas. I arrel d'això va començar una crisi en la que Campofrío va ser la primera marca que es va donar de baixa i a poc van ser moltíssimes, ja quasi, i inclús el programa va deixar de dir-se La Nòria, el van canviar una mica i es va anomenar el gran debate.
Doncs queda recordat això, que ho havíem comentat aquí en aquest programa, precisament.
No, de tota manera, o sigui, profunditzant una mica en els programes, per mi hi ha una cosa que s'hauria de dir. La Nòria no enganya. La Nòria sempre ha estat un programa, diguéssim, en el que s'ha buscat treure-li punta al morbo. Jo no vull dir que estigui bé que hagi sortit aquesta mare explicant tot això, però quan un va a La Nòria o posa a la televisió per veure La Nòria, ja sap el que va. Aquí jo crec que la polèmica que va sortir fa 20 anys amb la Nieves Herrero, que és una periodista que almenys fins al moment era una persona, doncs, era una gran periodista, és que dona la sensació de que sota aquesta teòrica tristesa i tal, està intentant treure-li el més absolut dels morbos. Jo, mira, posats a fer el morbo, m'agrada més el morbo, diguéssim, coherent i amb la cara, diguéssim, saps? Sincerament, vull dir, sí. Que no l'altre que... Vull dir,
sí, creu vostè que hi hauria un pitjor al cas aquest?
Jo el trobo pitjor, el de la Nieves Herrero, perquè a sobres dona la sensació de que volen estar ella trista i de quan en realitat el que vol és tenir allà una audiència bestial. En canvi, la Nòria diu, bueno, no enganya, mira, és com si vols, jo què sé.
Ja queda clara la comparativa que vostè ha fet.
Tot i no enganyar, jo crec que no és...
No, absolutament, absolutament, sí, sí.
Doncs bé, fet aquesta comparació, senyor Jorge Melchor, sobre el cas d'Alcàsser, que hem escoltat un fragment, segur que vostè el coneixia.
Sí, a mí es un caso que me recuerda un poco a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Recuerdo, teníamos todos unos cuantos años menos, pero recuerdo la enorme tensión con la que desde un programa de televisión día sí día, ¿no? Bueno, día sí día también.
Sí.
Se radió aquel caso, se nos hizo a todos pensar que había algo tremendamente truculento que se iba a revelar. Y al final, en el proceso judicial, que uno debe de pensar siempre que se ha hecho con las máximas garantías y la investigación policial, que es, pues hombre, no vivimos en un país tercermundista, pues finalmente todo aquello quedó en nada, ¿no? Y una vez que se reveló el secreto del sumario, todas aquellas cosas no estaban en ninguna parte, ¿no? Ni siquiera habían sido en muchos casos materia de investigación. Con lo cual, a mí me parece que en esto está sucediendo un poco lo mismo y hay que tener cuidado, ¿no? Yo intento en estos ya más de tres semanas que llevamos inmersos en este caso, intento sobrevivir en un mar todos los días más revuelto, ¿no? Y en el que invierto muchas horas de mi tiempo en desmentir informaciones como la de ayer, para que mis propios superiores me crean, ¿no? Cuando les digo que lo que está apareciendo no ya en un programa de televisión, sino en la propia agencia estatal EFE, pues es mentira y que nosotros tenemos una información que lo desmiente, ¿no? Realmente se demuestra que es que la propia agencia estatal EFE, pagada con los impuestos de todos los españoles, pues está cometiendo un error gravísimo. Y eso debería de hacernos reflexionar a todos, ¿no? Porque que los medios públicos caigan en una espiral para captar publicidad o para captar oyentes, pues está mal. Pero que los medios públicos, perdón, decía antes los medios privados, los medios públicos como la propia televisión española que cometió ese mismo error, la agencia EFE, que no se planteen unos mínimos cortafuegos para poner en cuarentena informaciones periodísticas que sin duda no han podido confirmar porque no estaban contrastadas, pues a mí me produce un profundo desasosiego, ¿no?
Y además se han saltado los códigos éticos internos y también los libros de estilo.
Bé, queda feta la denúncia, el comentari, ho deixarem aquí.
Jo vull felicitar.
Sí, sí, també el felicitem nosaltres.
El periodista, perquè realment la seva intervenció ha sigut molt coherent.
I ens ha ajudat molt a tots,
correcte,
em sembla, no?
Molt correcte, i després, doncs, home, això que ha dit ell, que el que té que prevaldre per sobre de tot és la veritat, el contrast de les notícies, i després la professionalitat, no? Jo crec que aquests són els elements claus que ell ha donat i que jo el felicito personalment i amb molta cordialitat per aquesta tasca que està duent. No sempre els jefes es poden convèncer
amb facilitat.
Això no és veritat, quan totes les webs ho estan dient. No?
Clar.
És molt complicat.
És una tasca convèncer els superiors de vegades. Moltes gràcies, senyor Jorge Melchor, periodista del diari La Voz de Galícia. Suposo que a la web de La Voz de Galícia, o si vostè té algun blog, es poden consultar les informacions que vostè ens està donant ara, no?
En la web de La Voz Galicia, www.lavozdegalicia.es.
Sí, sí, jo la leo.
La consulta el doctor Aragonès, que és molt investigador de mitjans. Moltes gràcies.
Quiero decir que de alguna manera estamos satisfechos pues de con todos los errores que sin duda habremos cometido y algunas cosas de las
Seguro.
Que uno nunca puede sentirse satisfecho o quizá no ha hecho su trabajo 100%, pero estamos, creo que, sobreviviendo a todo esto, que no es poco, ¿no?
Doncs,
muchas gracias a ustedes, a vosotros.
A vostè.
Un saludo muy grande.
Igualment, un saludo, una salutació al diari La Voz de Galícia, Jorge Melchor, que ens ha acompanyat, i fins una propera ocasió. Bons dies, bon dia.
Bon dia.
I ara acomiadem ja també l'advocat penalista Lluís Batlló, la periodista Montse Bros, del TAC, Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya, i també a Salvador Aragonès, professor de la Universitat Internacional. A tots tres, novament gràcies i fins una altra. En tot cas, ens quedem amb la idea que cal vigilar des de la professió periodística i des de la societat a l'hora d'interpretar les informacions i que la justícia actuï, no? Aquesta seria la principal conclusió.
Sí, sí, totalment. Bueno, i jo, una altra conclusió que diria és que el Consejo General del Poder Judicial, que és l'òrgan administratiu de la del poder judicial, que tingui en compte que mentre s'està instruint un cas realment no se'n vagin no es degotegi, diríem, el parts del secret del sumari, que si el sumari és secret per tothom.
Sí, sí. Doncs gràcies novament, Salvador Aragonès, Montse Bros i també Lluís Batlló. Fins la propera, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Els sortejos de Ràdio Estel. Entra a radioestel.cat i podràs guanyar entrades pels espectacles de la temporada. Aquesta setmana tenim 10 entrades dobles per només 6 euros en concepte d'expedició pel Diario de Adán y Eva, al Teatre Condal de Barcelona, amb Anna Millán i Fernando Guillén Cuervo. Recorda-ho, entra a radioestel.cat, clica al banner del sorteig i creu els dits. Tu pots ser un dels guanyadors. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el Papa peregrina al Bressol de Sant Francesc. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Amb Hipercor estalvies una...
I una altra vegada.
Perquè et tornem el 50% de l'import amb més de 500 productes rebot per la teva següent compra, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens el paquet de 6 llaunes de tonyina Clara Albo a 5,98 euros.
I de rebot en portes 2,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i a Hipercor.es.
Joc, jugades i jugadors es mouen en el camp de la vida. És el nou llibre de Francesc Malgosa,
Vides en joc, un assaig novel·lístic sobre l'ésser humà. Protagonistes amb qui tothom s'hi sentirà identificat. Un relat que convida al joc net i a desterrar-ne el brut. Vides en joc, de Francesc Malgosa, editat per Claret. Troba-la a les llibreries especialitzades.
Avui, Verdi, protagonista de l'efemèride del dia al primer cafè de Ràdio Estel, arribem a les 9 amb l'obertura de Rigoletto, de Giuseppe Verdi. A les 9 arribaran a l'estudi 1 de Ràdio Estel la Mercè Raga i la Sara Cruz per compartir amb tots vosaltres la segona hora, avui amb l'espai del consumidor, l'hora del consumidor. També parlarem de meteorologia amb Jordi Miralles, que ens explicarà fenòmens meteorològics per a aquesta tardor. Fins ara, no us ho perdeu.
Són